Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.
A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Avui ens endinsem en un dels episodis més intensos i alhora més desconeguts del liberalisme espanyol del segle XIX, la Gemància de 1843. Durant poc més de dos mesos, entre setembre i novembre, Barcelona es va convertir en l'escenari d'una insurrecció que no només qüestionava un govern concret, sinó també la manera com s'estava construint l'estat liberal. Lluny de ser una simple bullanga, la Gemància expressa l'existència d'un progressisme radical amb un projecte polític propi, profundament marcat pel municipalisme, el juntisme i la reivindicació de sobirania popular. Avui analitzarem el significat d'aquella revolta, la dura repressió que la va seguir i les seves conseqüències per entendre millor els límits i les contradiccions del liberalisme del segle XIX. Benvinguts a Barcelona Revolucionària. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de la Gemància de Barcelona, l'any 1843. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem?
I aquesta setmana ens acompanya la Núria Miquel Magrinyà. Ella és doctora en història, especialista en el segle XIX, català i espanyol. Benvinguda, Núria.
Moltes gràcies.
La Gemància de Barcelona, de la tardor de 1843, va ser una revolució?
Sí, podríem dir que va ser una revolució o un aixecament, no? Vull dir, de naturalesa liberal, que bueno, consisteix doncs, bàsicament en l'últim, no? Episodi o l'última gran revolta de la revolució liberal, si la tanquem, no? El 1843.
Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.
Ignorants és pecats.
Mor l'aristocràcia, però el món ens ha fet ja. El poble serà amo i amb Déu acabarà.
Ja que es posem les vides per tenir llibertat.
Pillarem els fusells per matar els diputats.
Mai més volen els pobres pagar contribucions. Que arribes per totes amb sorra els milions.
Comencem el Troia amb aquesta cançó del Xiribit, del grup Bohèmia Negra, que l'ha fet en plan punk, i que ens ha agradat molt començar el programa amb aquesta cançó, Núria, Madura a la paella, en prim serà fregit. Què és això?
Exacte. És una cançó, doncs, que, bueno, el text, la música, clarament, doncs, és collita pròpia del grup. És una cançó que es va fer molt popular durant la Gemància, no?, i que, bàsicament, doncs, el xirivit o la paella es deia també, bueno, doncs, era una cançó, doncs, de molta violència política, no?, que, bàsicament, doncs, volia fregir la paella, doncs, tots els enemics de la revolució.
Uh-huh. Doncs us deixem amb aquesta paella, aneu reflexionant, però us hem d'informar. De...
Us deixem amb aquesta paella.
Us deixem amb aquesta paella. Sempre ve de gust pensar doncs,
en
una paella, no?
Ah, sí, home, sí.
I tu la fas molt bé, a més. Que això no sé si els oients ho saben o no els recordem prou.
Les paelles troianes de cada estiu,
Fas molt bé la paella. Aleshores, tot tancat, 7 de febrer, estimats oients, tot de la zona de l'Empordà.
I de tota Catalunya. I de tot el món.
Bueno, això ja...
Si volen agafar un vol dels Estats Units, que tenim oients dels Estats Units, es veu? Estats Units d'Amèrica.
Doncs si volen a Figueres el 7 de febrer, què passa?
Què passa? Doncs que a les 12 serem a la sala de la Cate, a l'espai de la Cate, participant al Totencat, que és una trobada de creadors... de tots creadors de contingut en català. I res, i nosaltres hi participarem. A les 12 hores en Sergio no pot venir, per tant serem l'Alberto i jo, però vindrà un substitut que està al nivell...
Ho diem ja. Aviam si ens agafarem, eh?
Pren-t'ho la decisió.
Ho diem, sí.
Vinga, va, si qui, no, doncs qui vindrà? Qui vindrà?
Vindrà el nostre amic i
el nostre
convidat.
Capità de Gondor.
El nostre estimat Patrick Urbano.
Boromir, pels amics.
Exacte, eh? O sigui, no us ho perdeu, 7 de febrer Figueres, al matí, oi?
A les 12.
A les 12.
Per fer el vermutet, després, saps?
Perfecte. I, a més, també us hem de dir que seguim amb la nostra campanya per obtenir doncs, el micromecenatge que us estem demanant, aquells que ens vulguin ajudar amb el Patreon, oi, Albert?
Amb el Patreon o a través d'iBooks, com us vagi millor, podeu entrar a la nostra pàgina web i informar-vos allà, que ens fareu molt feliços.
Molt bé, ara ja sí, ens ha donat temps d'acabar de fer boca amb la paella, però el programa d'avui, dedicat a la Gemància, com ha explicat ara la Núria, la pregunta inicial acaba amb una part de la Revolució Liberal, però, com sempre, i ens costa de vegades arribar al segle XIX, que és com el germà petit del segle XX, allò, i poques hores li dediquem del Troi al segle XIX, i quan ve, doncs, realment hem de fer un esforç i també explicar-li als nostres oients que és, sí, és quines són les coses que passen importants al segle XIX a Espanya, i, per tant, la pregunta inicial és tan petita i tan general com, per exemple, Núria, què va ser la Revolució Liberal a Espanya?
Bueno, ja està bé que reivindiqueu el 19, perquè sempre realment estem allò entremig, no?, de la història moderna i la contemporània. La Revolució Liberal, doncs, bàsicament és el procés, fenomen històric, no?, doncs, que no és menor, és a dir, que dona inici a l'època contemporània i que bàsicament doncs, és una transformació com a tots nivells, no?, vull dir, a nivell polític, a nivell econòmic i a nivell jurídic, no? Vull dir, polític, passem doncs de l'absolutisme al parlamentarisme, no? Monarquies parlamentàries. A nivell social econòmic, doncs passem de l'antic règim a la societat de classes, i a nivell doncs jurídic passem d'allò que se'n diu el privilegi, no? Doncs a la igualtat jurídica, que no econòmica.
Molt bé, i en quin context polític general podríem inscriure la Gemància? Sobretot especialment pel que fa a la caiguda d'Espartero i al final del que comentàvem, no?, de la Revolució Liberal.
Sí, és un context complex, val?, perquè sabeu que la Revolució Liberal doncs, no és un procés lineal, sinó que hi ha anades i vingudes, val?, i per tant ens trobem en una d'aquestes...
Ja ens en recordem, exacte, quan ho estudiàvem. Sí.
Allò que costa tant sempre de recordar i d'entendre. Llavors, clar, la Gemància té lloc en un context, val?, que és un context en què s'ha reobert la revolució, val?, el període revolucionari, el 1835-36, a Catalunya és el 35, i quan hi ha mort Ferran VII. Val? Llavors, essencialment és un context en què unes tendències, no?, dins del liberalisme que ja trobem des de les Corts de Cadis i el Trienni Liberal es polaritzen, no?, es defineixen, que són doncs, un liberalisme més moderat i un liberalisme més progressista. Llavors aquestes dues tendències, bàsicament el que debaten és com ha de ser l'estat liberal, és a dir, d'acord, revolució liberal, anem, no?, endavant amb la liberalització de l'Estat, però com ha de ser aquest Estat? Com el definim? No? I clar, evidentment, doncs, és tota una perspectiva de futur molt evident, no? De, bueno, de transformació política molt clara. Llavors, clar, Ferran VII ha mort, no? Això sabem que ha portat, doncs, el tema de la Guerra Carlina, aquesta primera Guerra Carlina, i llavors, doncs, a Barcelona comencen a haver-hi tot un seguit de revolucions, de revoltes, no? Aquestes anomenades bullangues, que la Gemància serà l'última, que d'alguna manera, doncs, anticipen, no?, aquesta idea, doncs, que Barcelona es defensarà un model d'estat liberal, doncs, diguem, molt més aprofundit, no? És a dir, un model d'estat liberal, doncs, menys autoritari, i essencialment, doncs, sobretot la qüestió del centralisme, no? Doncs un model d'estat liberal més descentralitzat. Val? Llavors, clar, tinguem present que estem en una minoria d'edat d'Isabel II, val? És a dir, Isabel II és encara una nena, llavors governa la seva mare com a regent, Maria Cristina, que sabem, doncs, que en la història d'Espanya tenim dues regents, Maries Cristines,
sí,
no?
Sí.
Doncs aquesta és la primera, i Maria Cristina, doncs, diguem que és bastant reàcia, doncs, a aprofundir, no?, en aquesta liberalització de l'Estat, i això acaba portant, doncs, que el 1840 s'iniciï una situació bastant inaudita, val?, que és la regència d'Espartero, és a dir, que tenim una persona totalment aliena a la família reial, val?, que exerceix de regent, eh? És un procés, en certa manera, de democratització, si voleu, no?, doncs de l'Estat, val?, que és el general Baldomero Espartero, val?, el 1840. Espartero dona molta, d'alguna manera, esperança, no?, als sectors més progressistes de que es podrà aprofundir en aquesta liberalització de l'Estat, però acaba de sabent, i el 1843, i aquí és on ens ubiquem, els sectors més radicals, no?, del progressisme l'obligaran a exiliar-se després, doncs, que hi hagin hagut un seguit de revoltes aquest any 1843.
Molt bé. Aquestes anades i vingudes, que comentàvem, la complicació, la complexitat del segle XIX, i per això, abans de fer cap en Barcelona, acabar amb una altra pregunta de context, parlant d'aquestes famílies dins el liberalisme, que és a través d'aquestes anades vingudes com es van configurant les grans corrents ideològiques dins el liberalisme, oi? Què ens pots ampliar sobre aquest tema?
Sí, és això que comentàvem, no?, de com anades i vingudes, no?, doncs, que progressivament es van definint aquestes dues tendències, la més moderada, la més progressista. Tampoc ho agafem en un sentit presentista, en un sentit fins i tot de segle XX, d'allò d'unes tendències ideològiques molt clares o molt definides, no?, com si el que serien els partits del segle XX. No és això, en cap cas estem parlant d'això, per tant, a vegades són difícils de definir, no?, però vull dir, aquí en el que ens centrem sobretot és en el progressisme, no?, que era, doncs, més partidari d'això de la sobirania nacional, no?, vull dir, de la milícia nacional, d'aquesta idea del poble en armes, la descentralització, no?, en un sentit un estat liberal menys centralitzat. Cal dir que tot això, és a dir, sobretot aquesta última qüestió, no era unànime dins del progressista, això que us dic una mica d'aquesta cosa heterogènia, no?, que eren aquests espais polítics, o el tema de les desamortitzacions també a nivell, doncs, de les propietats de l'Església. Val? I també, i això crec que és molt rellevant pel que fa al cas de la Gemància, una sensibilitat, no?, per les condicions materials de les classes populars, val? Que, com sabeu, doncs, en l'absolutisme, doncs, evidentment no, però en el món liberal, doncs, el sufragi era censatari, per tant, eren unes classes populars que políticament, institucionalment, no podien participar. Val? Llavors, alhora, no?, hi ha historiadors, no?, Fontana, que han parlat d'aquesta idea del que Barcelona el que hi ha és com una mena de magma radical, no? És a dir, en què liderat per un liberalisme progressista, però que alhora també, doncs, s'estan formant altres tendències, la més destacada de la qual serà, doncs, el republicanisme, val? Però que encara és molt incipient, no? Vull dir, molt, no existeix com a, diguem, com a partit, no? Tot això serà posterior, no? Però, per tant, diguem, una mena d'això d'espai radical, heterogeni, que el que comentàvem abans, un punt important, no?, és aquesta idea de la descentralitzar l'estat liberal, no?, aquesta proposta que hi ha autors, no?, doncs, que, i que a mi tampoc em molesta, no?, podem considerar de federal, protofederal, federalitzant, entenem-nos.
I llavors, o sigui, quin és el paper de Barcelona dins el conjunt de l'Estat, no? Durant aquests mesos del 1843? Bueno, i el que deies, com és que és un focus tan radical de progressisme?
A veure, clar, hem d'entendre que hi ha una qüestió, no?, evidentment, doncs, de què era Barcelona en aquell context, no? Vull dir, és la segona ciutat d'Espanya a nivell demogràfic, és una ciutat que s'està industrialitzant, comença a industrialitzar-se, i que la resta de l'Estat no, és a dir, la resta de centres urbans a Espanya, com sabem, doncs no tant, no? I que, per tant, doncs, Barcelona en aquest sentit és una ciutat molt central, no? Tot i territorialment, no? En com era la configuració de l'Estat, era molt perifèrica, no? Però a nivell, doncs, econòmic, no? Era molt central a nivell social i, evidentment, a nivell polític. Val? A nivell polític, bàsicament, doncs, venim d'un context, no?, en què Barcelona ha participat de moltes d'aquestes revoltes liberals durant aquestes, insistim, no?, anades i vingudes, és a dir, quan el procés de la revolució liberal s'ha obert durant el trienni liberal, no?, i sobretot aquests anys anteriors al 1843. Des del 1835 heu d'entendre que des del 1835 fins al 1843 a Barcelona hi ha pràcticament una revolta cada any, val? I són revoltes que comencen, no?, doncs sent menys rellevants, no?, o fins i tot, doncs, menys violentes, podríem arribar a dir, i aquest nivell tant de violència com de repressió posterior per part de, doncs, de la repressió governamental, cada vegada, doncs, és un increixendo, no? I el 43 venim, val?, d'un bombardeig de la ciutat pocs mesos abans, val?, és a dir, a la tardor del 42, per tant, és un context, no?, políticament molt candent, que més cal sumar-li la Guerra Carlina. És a dir, Catalunya era escenari de Guerra Carlina i Barcelona no directament, però constantment hi havia, i això ho veus, no?, quan estudies la gemància la gemància no, però les anteriors, és a dir, les bullangues del 35, no?, 36-37, el moviment de tropes, milicians que hi havia per anar, doncs, al front de la Guerra Carlina. Per tant, Barcelona és una ciutat, no?, també, doncs, molt anticarlina. Tot això contribueix a convertir-la, jo crec, en la ciutat més liberal de l'Estat durant aquest període, eh? No sempre.
Molt bé, ho has dit tu abans, la gemància, l'última bullanga, però aquest concepte ha estat problemàtic a l'hora d'interpretar políticament aquests aixecaments. Per què, Núria?
Bueno, és un... Clar, el problema d'aquest concepte, no, és que historiogràficament l'hem utilitzat molt i jo crec que també a nivell de memòria col·lectiva també, no? Però el problema essencial és que és un concepte que no és contemporani als fets, no?, sinó que és un concepte, un terme, no?, també, doncs, que apareix després, val? Bullanga, el nom ve del bulla en castellà, no?, d'aquesta idea del rebombori, no?, d'una cosa així, doncs, de, bueno, de ser malestar, però una mica de, com a d'estar per casa, no?, que al nostre entendre, no?, diguem, la renovació historiogràfica dels últims anys, no?, dels quals, doncs, jo més o menys intento, doncs, formar part, el que defensem és que el terme bullanga, que sorgeix, podríem dir, de la propaganda moderada, no?, de textos d'un liberalisme més moderat, més conservador, posteriorment, hi ha una voluntat darrere de desacreditar aquestes revoltes, no?, que ja ho hem dit, no?, formen part d'un procés històric molt rellevant, que és la revolució liberal, desacreditar-les, no?, i fer-les passar una mica, doncs, com si fossin uns motins, no?, una cosa així, doncs, una violència gratuïta, totalment despolititzada, no?, protagonitzada per gent, doncs, sense consciència política, no?, i que normalment a sobre, doncs, hi havia aquest component, no?, doncs, d'associar-lo als sectors més baixos, no?, més marginals, segons els conceptes aquests, de l'època.
Els de la bulla, no?
Exacte.
Els que fan bulla.
Aquesta idea, no?, la turba, la bulla, bueno, aquesta idea són tot un seguit de conceptes, no?, de la patuleia, també, que s'utilitza molt, no?, per definir aquesta... Quan al final eren, no?, doncs, classes populars, no?, classes mitjanes, en diríem ara, és a dir, sectors professionals, doncs, que, per tant, tot un component interclassista, no?, doncs, que participava d'això, perquè tinguem present que, clar, el carrer, no?, la revolta, la revolució era l'única manera de participar. És una cosa que ara, doncs, evidentment, no la concebem, però en aquell moment, vull dir, no tens eleccions, no tens partits, no tens res, no?, vull dir, si ho veurem en una... a plantejament molt actual.
Molt important, això.
I llavors, que, o sigui, hem parlat de les, bueno, d'aquestes revoltes amb el nom aquest, no?, de Bulla, etc. Però què vol dir gemància? I t'ho està preguntant una persona que ha entrat a l'estudi. Bueno, avui parlem de la gemànica, no?
Però... Exacte.
Jo no ho volia dir, ho has dit al final.
No passa res.
És gràcies. Està bé, la gemànica.
Si el segle espanyol, si el segle XIX espanyol em queda, i català, em queda una mica lluny, es diu i no passa res.
Passa res.
No passa res.
Està bé, està bé.
Què vol dir gemància?
Estem aquí amb la por, no, d'equivocar-nos sí, tota l'estona.
Sí. M'han demanat que no torni a repetir.
M'ho estic subratllant tota l'estona on surt. Vale. Gemància, què vol dir?
Realment, bueno, és un terme que és fàcil equivocar-se perquè és una paraula estranya, no?, que no l'associem a cap arrel, no?, del català, no?, arrel lingüística del català. És una paraula que ve del caló, val?, de la llengua gitana, i que s'associa, doncs, al verb a gemar, jamar, no? Per tant, el tema és que la gemància s'hauria de llegir amb H, o sigui, com si fos una H aspirada, o sigui, com una J castellana, val? S'hauria de llegir gemància, però els catalanoparlants no sabien fer aquest so. Llavors, normalment es parlava, s'havia parlat, no?, de camància, que era com quan normalment es substituïa aquesta H aspirada amb la C, no?, en català. Llavors, més enllà d'això, hi ha com, no, una mica dues interpretacions, no, una, doncs, que evidentment l'associa al gitanus, no, doncs, perquè ve del caló i per tant, doncs, el gitanus que no, vull dir, sector social, doncs, evidentment, històricament marginat, no, i per tant, en aquell context associat, doncs, als sectors més baixos, no, i per tant, menys menys participatius a nivell social, no, i a nivell polític, d'una banda, i l'altra interpretació és que s'associa, no, als cossos francs, que era una milícia urbana, que ja ho veurem, no, tindrà molta, molta importància, molt de protagonisme durant la revolta, que era, doncs, aquesta milícia urbana de la Junta Provincial de Barcelona, que, bueno, es considerava, no, doncs, que la gent que hi anava a parar, doncs, era gent, bueno, vull dir, de les classes socials més desafavorides, no, homes, i que, per tant, doncs, alhora necessitaven, no, doncs, un sou, i allà, doncs, tot i que era voluntària, es pagava, però tampoc es pagava gaire. Per tant, és una manera de dir, vindria a ser un sinònim de morts de gana, ves això. Mm-hmm. Val? Per tant, aquests gemancius eren aquests cossos francs, no, que van protagonitzar o van iniciar la revolta de la gemància. Val? Llavors, clar, més enllà de la definició que vulguem, no, és aquesta idea de... bueno, d'associar aquesta revolta, doncs, als sectors socials més desafavorits, les classes socials més baixes, però en un sentit clarament negatiu, eh? Vull dir, en un sentit d'associar-ho, això que dèiem abans, no? Aquesta idea de la turba, no? Doncs, que es mou per violència gratuïta, no? O per interessos personals, sense que darrere hi hagi una idea política clara, quan tenim clar que no era així, no?
Molt bé. I abans d'entrar de ple als fets de la tardor de 1843 a Barcelona, per seguir situant-nos i acabar amb això, i atès a tot el que ja hem explicat, podries explicar què va passar els mesos previs a la gemància?
Mesos complicats, eh? Veníem, ja s'ha dit abans, d'aquest bombardeig, la tardor de 1842, val? D'una bullanga, d'un aixecament anterior, que havia acabat també, doncs, com el Rosari de l'Aurora. I a nivell polític, doncs, recordem que estem al final de la regència d'Espartero, i hi ha un context en què, doncs, Espartero nomena un nou govern que, bueno, amb ell se l'acusa, no, en nomenar aquest altre govern, doncs, d'haver en certa manera prevaricat, no, d'actuar en benefici propi, val? Doncs, perquè el govern destituït representava que era el govern legítim, no, i que havia, doncs, emanat doncs, uns resultats d'unes eleccions. Llavors, això, doncs, és una mica la gota que fa vessar el got de tot aquest context que explicàvem abans, no, de com Espartero havia sigut la gran esperança pel progressisme i al final s'acaba demostrant com una figura molt autoritària, val? I això s'ha aprofitat pels sectors més radicals del progressisme, però alhora amb tota la resta, no, de bueno, enemics polítics d'Espartero, per fer-lo marxar. Llavors hi ha, no, tot un seguit de revoltes. una de les quals té lloc a Reus i és protagonitzada pel general Prim, vull dir, després veurem què passa amb Prim, no? Però aquí tenim el Prim revolucionari, que el que bàsicament doncs, aconsegueixen és obligar Espartero a marxar. Val? Llavors tenim una regència que queda vacant, és a dir, no tenim rei, val? Ni rei ni regent, sembla, no?, que després la cosa s'ha apaivagat, no?, torna aquest govern que Espartero havia destituït, però aquest govern no compleix, havia promès, no?, doncs que les juntes que s'havien format durant aquestes revoltes es mantindrien, però no ho compleix. Llavors, la resta de juntes, no?, doncs passen a ser consultives o d'alguna manera es dissolen, però la de Barcelona no. Llavors, Barcelona, d'alguna manera, allò resisteix, i en aquest context de molta tensió, no?, pel desafiament al govern que representava això, hi ha un nou aixecament a Barcelona a partir del setembre.
A les portes de Troia, el passat explicat en present.
Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.
Seguim a les portes de Troia parlant, ara ja sí, dels fets de la tardor de 1843 de la Gemància. Aquesta Junta Provincial de Barcelona, que és l'única que ha quedat, demandant la convocatòria d'una Junta Central. I aquest serà un dels fets, dels eixos claus d'aquesta revolta de la Gemància. Què és el que representava aquesta demanda d'una Junta Central, Núria?
A veure, el tema de la Junta Central, essencialment, està molt lligat amb el que dèiem abans de construir un estat liberal molt més descentralitzat. Val? Llavors, és una idea que ens apareix, imagineu-vos, ja la Guerra del Francès, val? Que hi ha un buit de poder i hi ha aquesta idea de Junta Central i després seguirà apareixent, no?, durant els anys posteriors, quan es torni a obrir la Revolució, i que progressivament la idea es va radicalitzant. Llavors, quan arribem al 43, la Junta Central, que és, diguem, el símbol, no?, de les demandes d'aquesta revolta barcelonina, que és la Gemància, fins al punt que se l'arriba a anomenar Revolució Centralista, que és precisament... dona molt lloc a equívoc, val? Per això jo no utilitzo gaire aquest terme, perquè la gent es pensa, vale, no, però clar, és de Junta Central, val? La Junta Central, la idea, val, és que és una junta formada per vocals de les juntes provincials, val? És a dir, cada província té una junta, aquesta junta envia uns vocals a la Junta Central, i durant la Gemància la idea era que la Junta Central havia, no?, de substituir el govern central, perquè ells consideraven que era un govern il·legítim, perquè no havia, no, doncs, bueno, realitzat, doncs, el que havia dit, no, el que havia promès amb el tema de les juntes. Per tant, parteix molt de la idea, no, de que l'espai local, la província, no, en aquell cas, és d'on emana la sobirania, no?, la sobirania nacional, d'una manera més clara, vull dir, en un sentit, no?, perquè està molt a prop del territori, però alhora perquè els governants, no?, els representants polítics estan, o sigui, molt més a prop dels ciutadans, val? És a dir, no estan en un centre, no?, sinó que hi ha diferents nivells, val? Per tant, és una mica aquesta idea, i es reclamarà al llarg de la Gemància, però bueno, vull dir, no s'acabarà, doncs, de materialitzar. Estem molt sols aquí, necessitàvem la resta.
Idees protofederal, podríem dir, no?
Bueno, és una mica això que dèiem, no? De sí, és a dir, és un terme que costa molt, perquè al final el federalisme, no, segona meitat del 19, sexeni, Primera República, però sí, vull dir, federal o protofederal, però sí, una mica aquesta idea del poder construït des de diferents nivells, no?
Mm-hmm. Molt bé, si et sembla, al fil de tot això, anem a concretar una miqueta més, no? Quin era el programa polític més exacte de la Gemància, és a dir, de la Junta Suprema de Barcelona?
A veure, el tema del programa és complicat, perquè, clar, vosaltres heu d'entendre que la Junta, és a dir, a Barcelona tenim una Junta, llavors hi ha l'aixecament i es constitueix una nova Junta, val? Llavors, aquesta nova Junta, aquesta segona, la seva acció de govern és sempre en un context d'estat de setge. Per tant, costa molt, no, saber què hauria aplicat i què no, i què, quines mesures són fruit del moment, no? Llavors sí que hi ha un programa, no, que sembla que la junta anterior havia presentat a Madrid abans de la gemància, val, que era un programa, doncs, que bueno, bàsicament es pretenia limitar molt el poder de la monarquia, el poder de l'Església, no? I donar molta assistència als desafavorits, aquesta idea, no?, d'aquesta preocupació per la realitat de les classes populars. Però això no s'arriba a aplicar, tampoc tenim clar que realment, no?, doncs, aquest programa acabés existint. El que sí que sabem, no?, és que la Junta, durant l'estat de setge, sí que pren moltes mesures a favor de la població que quedava a Barcelona, la població que no havia marxat i que estava, doncs, en unes condicions molt complicades pels bombardejos, però que fa molt d'èmfasi, no?, en no atacar la propietat. Val? És a dir, aquesta idea, no?, de defensem la propietat, que un té la sensació, no?, de que hi ha un tema polític, però també hi ha un tema propagandístic de com que ens acusaran de tot, no?, de ser el caos, de ser allò... Sobretot deixem clar això, no?, i que les mesures que prenem es deriven molt d'aquesta situació excepcional.
Molt bé, doncs mira, ara ja ens estem acabant la paella i suposo que l'Albert ens preparar un tiramisú.
I un colant, si vols.
Un tiramisú se't dona bé, també. Eh?
També, i fa molt d'estiu.
Correcte, i ara és el moment perfecte, amb la panxa plena, perquè la Núria, experta en el tema, ens expliqui nit d'1 de setembre, nit de l'1 de setembre de 1843. Podem, diguéssim, dir que és el moment de quan comença aquesta revolta. Aleshores, amb la panxa plena, la Núria ens explicarà la crònica dels fets, del que podem saber del que va passar a la gemància.
Sí, el que passa és, essencialment, no?, aquest primer de setembre, tenim aquella situació de tensió, no?, entre el govern central, no?, i l'antiga Junta, i llavors a Barcelona hi ha una insurrecció, val?, per pressionar, doncs, la Junta per tal de que segueixi reivindicant la Junta Central. Llavors, els cossos francs, val?, que eren aquesta milícia de la Junta, no?, s'insurreccionen a Barcelona, passen a controlar els punts claus i bueno, declara la ciutat com a insurreccionada. Val? Llavors, a partir d'aquí es crea una segona junta, val? Majoria progressista i republicana, que bàsicament, doncs, passa a gestionar la situació. La resposta governamental quina és? Les autoritats que hi havia a la ciutat, tant la màxima autoritat civil com la militar, doncs retirada, val? Marxen, abandonen la ciutat i passen a establir-se a Gràcia. Val? Des de Gràcia es dirigirà l'ofensiva, val, a la ciutat. Val? Llavors, a partir d'un moment determinat, no, doncs la ciutat és assetjada i recordeu que Barcelona, no, des de 1714, doncs era una plaça forta i, per tant, els forts de la ciutat, la Ciutadella i Montjuïc queden a mans governamentals. Queda a mans governamentals també la Barceloneta, que estava fora muralles, i per tant, fixeu-vos ja que tenim Barcelona encerclada, no? Des de Gràcia, la Barceloneta i els forts, per tant, l'estat de setge és evident. Val? Llavors, això durarà 3 mesos, val? I arribarà un moment en què bueno, la Junta, no, davant d'aquesta situació de setge, trencarà totalment, doncs, amb el govern, no, amb el govern central. Evidentment, doncs, això acabarà malament.
I, molt bé, hem parlat d'una banda de la revolta, i l'altra, quina va ser la resposta del govern liberal?
El govern liberal, val, aquí penseu en dues figures. Una era el capità general, val, que a partir d'un moment determinat passa a ser Laureano Sanz, i el governador militar de la província, que era un jove general prim, val, que aleshores era coronel, que ells dos, doncs, seran els que dirigiran aquesta ofensiva. Val? Per tant, s'ha de recuperar la ciutat i, bàsicament, doncs, la tècnica és el bombardeig. Val? El bombardeig és dels forts i el bombardeig per terra des de la zona de Gràcia, no? Des del que seria la muralla interna de la ciutat.
I, clar, estem parlant de personatges de la talla de Prim, però, clar, davant de tota aquesta, diguéssim, resposta del govern liberal, quin és el paper que van jugar les classes populars, aquesta milícia nacional, aquesta, diguéssim, els cossos francs en el desenvolupament de tota aquesta insurrecció, Núria?
A veure, clar, aquí el que hem d'entendre, no, és això que dèiem abans, aquesta manera de fer política que ara ens costa d'entendre perquè no hi estem gens avesats, tenim altres vies, no? Però en aquell moment tenien molt de pes aquestes milícies, val? Aquesta idea del poble en armes, que era essencialment la milícia nacional i que això, l'origen és la Revolució Francesa, val? Per tant, aquí ens emmirallem amb això, aquesta idea del poble en armes, que d'alguna manera havia, no, doncs d'afavorir la possibilitat, doncs, que hi hagués una revolució liberal. Val? Llavors, la milícia nacional i els cossos francs tenen molta rellevància durant la gemància. Per què? Perquè els cossos francs són els que la inicien, però a més, clar, penseu que era gent armada, val? Amb més o menys entrenament militar, si voleu, vull dir, no eren cossos professionals, però era, per tant, la possibilitat, no, doncs, de tenir cossos armats que d'alguna manera defensessin els interessos de la revolució. Val? Llavors, abans, no, hem sentit el xirivit, mm-hmm, i precisament, no, doncs, era aquesta cançó, no, que es vinculava a aquests cossos francs, que era una mica, doncs, el sector més radical dins de totes aquestes milícies, i que arribaven, no, doncs, portaven fins i tot una paella de joguina petita, no, doncs, a la solapa de l'uniforme, que bueno, doncs, clar, bàsicament rematia aquesta cançó que dèiem abans i que era, doncs, tan violenta, no, doncs, a nivell polític, dels cremarem a tots a la paella.
Sempre a punt de fer una paella.
Sí, sí, sí,
sí, sí, sempre s'ha de portar una paella a sobre. Per tant, doncs, Barcelona, no? Com dèiem, bombardejada a nou, assetjada, amb una repressió política brutal, depuració contra els progressistes radicals, contra els no afectes, no? A l'ordre natural de les coses. I qui està al capdavant de tot això és Joan Prim. No sé si vols aprofundir una miqueta en aquest personatge.
Sí, correcte. Joan Prim, un personatge difícil, sí, pels catalans. Sí, sí, sí. Sí, aviam, la ciutat és bombardejada. M'ha agradat
el titular, eh? Joan Prim, un personatge difícil pels catalans.
Ja tenim tall.
Tenim tall.
Ens costa aquesta figura. Sí, la ciutat, doncs, és bombardejada i Joan Prim té un paper rellevant, abans ho dèiem, no? Perquè, doncs, és el governador militar de la província de Barcelona. Joan Prim era molt jove, és a dir, jo podria dir, doncs, que, clar, jo a la meva edat, què he fet? Perquè Joan Prim a la meva edat ja havia bombardejat Barcelona. Vosaltres? No, vosaltres, no, què heu fet?
Nosaltres, no? Sempre professors de secundària.
Aquí estem.
I estem a la guerra cada dia.
També t'he dit que no, tampoc és el meu objectiu bombardejar Barcelona.
No, no. no crec que el de ningú, per sort. Llavors, Prim era un coronel. De fet, la gemància li valdrà la faixa de general, val? Amb la famosa frase de lo caixa o faixa.
Espera. Explica-ho bé, això. Explica-ho bé, perquè justament, preparant el programa, havia descobert això també, i no t'ho he ficat al guió, però, joder, expliquem-ho bé, perquè el caixa o faixa ve d'aquí.
Ve d'aquí, és a dir, Prim era aleshores coronel, no? I llavors ell va veure que ell, des del seu rang militar i des del càrrec que tenia assignat, doncs, la gemància, la repressió de la gemància es podia, doncs, convertir d'alguna manera en la seva oportunitat, no? Doncs, per arribar fins al rang més alt, que és el de general, no? Llavors ell va dir un moment determinat, no? O caixa, en el sentit de o morim aquí, no? És a dir, la caixa de pi, o faixa, que és el faixí de general, no? Aquesta idea de o morim o això ens portarà una mica a la glòria personal, no? Llavors, clar, Prim, arran d'aquest episodi, si bé que ell directament, no? Ja hem de dir en el seu favor que ell directament no és qui ordena el bombardeig, perquè ell no era la màxima autoritat militar del Principat, aquest era el capità general, Laureano Sanz, però Prim hi participa, llavors això, no, ja es veu en la paella, no, en la cançó, això li val, doncs, una gran impopularitat, però després Prim, dues dècades després, esdevindrà una de les persones més populars a Catalunya, doncs perquè serà el gran heroi de la guerra del Marroc, val? De la guerra d'Àfrica. Fins al punt que Barcelona el nomenarà fill adoptiu, val? És a dir, fill adoptiu durant tot aquest context de la guerra d'Àfrica. Llavors, res, senzillament, Prim, bueno, tampoc sense aprofundir-hi més, no? Però és un personatge complicat per això, perquè té tot aquest passat, no? Però després ell mateix, no? Era un conspirador, era un revolucionari, amb ell, no? Doncs també li devem aquest abans, no? de la revolució liberal, i sense voluntat d'intentar blanquejar Prim, doncs és la primera, doncs era el president del govern, no? Quan s'aprova el sufragi universal masculí per primera vegada a Espanya. Per tant, bueno,
deixem Prim per un altre dia, potser.
Efectivament.
Si et ve de gust i surts contenta del programa, doncs un altre dia...
Ja tornaràs.
Deixem un troia sencer per parlar d'en...
O dos.
Per parlar d'en Joan Prim. Com es va governar durant la gemància?
A veure, és complicat això de saber exactament perquè no tenim gaires fonts. És a dir, clar, la gemància, qui governa és aquesta junta creada, no, de Bellnou, després de la revolta, després de la insurrecció a principis de setembre, però no hem conservat la documentació, és a dir, no tenim les actes. Per tant, a vegades costa de saber, però pel que hem anat veient, no, doncs era, la Junta era plenipotenciària, per tant, la Junta decidia, no? I arriba un moment determinat en què, veient, doncs, que la resposta governamental a la insurrecció és la repressió, la Junta, doncs, decideix trencar, no, jurídicament amb el govern, no? Declara, doncs, les seves decisions nul·les de ple dret i bueno, comença, doncs, a crear, doncs, tota una mena, no, doncs, d'administració paral·lela a l'administració oficial, val? Tant civil com militar, dins, no, de la Barcelona revoltada. Val? Per tant, doncs, hi haurà, doncs, un nou capità general, no, un nou governador civil, les dues administracions, no? Llavors sabem, doncs, que en la Junta hi participaven, no, doncs, també no, els membres de la Junta, que eren, doncs, diferents vocals amb un president, no, però que també, doncs, hi havia comissions, val? Per tant, s'organitzava una mica així, però ja dic, falta informació.
Molt bé, i ja per complicar-nos una miqueta més els que ens costa el segle XIX, anem a posar una mica més de noms propis sobre la taula. No hem parlat de... i continuarem parlant... bueno, no sé si continuarem parlant gaire més del general Prim per part del govern dels liberals progressistes, però no hem parlat gaire dels primers presidents de la Junta Suprema de Barcelona. No sé si ens vols comentar algun nom, explicar-nos alguna coseta...
Sí, és rellevant perquè, clar, la gemància d'alguna manera és una experiència molt formativa, no? Per molts d'aquests... també és curiós dir-ho així, no? Perquè és un episodi molt violent, però per tots aquests liberals, no? Que tindran trajectòria política al llarg del segle XIX. Llavors, el primer president de la Junta és el coronel Antoni Bages, val? Un militar que mor en la defensa heroica de la ciutat. I que, bueno, vull dir, la seva mort, no, esdevindrà com un acte, no, cerimonial revolucionari, val? I alhora representa aquesta implicació dels militars en la revolució liberal, aquests militars liberals i en aquest cas militars progressistes, juntament, doncs, amb d'altres que apareixen a la ciutat amb els seus exèrcits a donar suport a la revolta, com és Narcís d'Ametller, que serà nomenat capità general de la Barcelona revoltada, o el general Joan Martell, val? I el segon president de la Junta era Rafael d'Agullada, que era un advocat, val? Per tant, també aquest món de les professions liberals, i que acabarà esdevenint diputat a Corts, val? Llavors, a part del tema de la Junta, també cal destacar, doncs, altres persones, no? Jo crec que és rellevant també la presència de Joan Munts, que era un obrer, val? Per tant, a Catalunya, a Barcelona, s'estava industrialitzant, el món obrer tenia una presència, però era minoritari encara a nivell laboral, a nivell sociològic, però sí que, d'alguna manera, participen, val, en aquesta revolta. Joan Munts és particularment rellevant perquè ell formava part de l'Associació de Teixidors, que és el primer sindicat de la història de Catalunya i d'Espanya mm-hmm. i que havia estat represaliada en la Bullanga del 1842, val? Per tant, això. I n'hi ha d'altres, val?
Atenció, com Josep Anselm Clavé.
Efectivament. Un jove, Josep Anselm Clavé, que participa a la gemància, queda horroritzat, no?, per la...
Em dedico a fer una altra cosa.
Sí, exacte.
Poder, que això no va amb mi, no?
Sí, i es dedica a fer una altra cosa, que bàsicament doncs, seran les societats corals, una idea molt més reformista. I deixeu-me fer també un apunt a la participació femenina, val? És a dir, les dones no tenim potser noms propis, potser no els hem buscat prou o potser no els tenim realment, però sí que tenim la participació de les dones en la revolució, val? En la revolució, en tots els episodis de la revolució liberal, incloses les bullangues, inclosa la gemància, val? Les dones que no podien, vull dir, tampoc podien votar, no? Tampoc les dones riques, perquè el sufragi doncs, era censatari i masculí.
Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.
Recte final del Portes de Troia. Encara ens queden uns minutets per acabar de caracteritzar què va ser això de la gemàntica i... de la gemància. I...
Ah, va, però ho has fet expressament?
Ho he fet expressament, però m'ha semblat divertit fer-ho. Ja està.
No, està perfecte. Jo necessitava saber si havia estat natural o...
No. Recte final, com dèiem, amb la Núria Miquel, experta en el segle XIX català i espanyol, i ja per acabar d'explicar aquesta història d'avui, fins a on vol arribar la gemància? Fins a quin punt la gemància qüestiona realment l'estat liberal? I fins on arriba?
Sí, a veure... clar, la gemància qüestiona l'estat liberal essencialment per la qüestió, no?, que ja hem comentat, és a dir, de voler acostar, no?, el poder liberal a les classes populars d'una banda i a la idea del municipi, val? Per tant, aquesta idea de la qüestió més federalitzant, no?, a través de la idea de la Junta Central, val? I alhora, no?, també doncs, posa sobre la taula la qüestió de la revolució, és a dir, no tot el liberalisme era revolucionari, fins i tot el progressisme, no? Aparentment, doncs, la revolució era l'última de les seves instàncies, val? Per tant, d'alguna manera, afavorir, no?, apretar en aquesta liberalització de l'Estat a través de la revolució. Val? Llavors, clar, tot això, quan jo abans us deia el 43, doncs hi ha un tall, el tall és aquest, és a dir, que s'intenta aprofundir en aquestes qüestions, no s'aconsegueix, i llavors s'enceta un període a nivell polític doncs, molt conservador.
Molt bé, i com dèiem, la gemància Barcelona acabarà capitulant davant de les forces del govern de Madrid al novembre del 1843. Quins van ser els termes d'aquesta capitulació?
Sí, és a dir, la ciutat no es deixa, diguem, no hi ha aquí una conquesta, no? És a dir, la ciutat al final capitula a través de la Junta, i la capitulació, en un principi, la capitulació que es pacta és bastant garantista, és a dir, s'afavoreix la partida a l'exili de la Junta sense, no, doncs, perseguir els seus membres, no? Llavors s'aconsegueix que es mantingui la milícia nacional, per exemple, que la milícia nacional mantingui les seves armes, tot això que us deia, no? I sobretot una idea que a mi em fa molta gràcia, tal com apareix el conveni de capitulació, que és això de... que el govern havia d'entrar a la ciutat amb una actitud conciliadora. Val? Llavors, això inicialment és així, val? Aparentment és així, però el capità general aprofita qualsevol, diguem allò, petita protesta, qualsevol cosa, no? Doncs que hi ha una sospita de revolucionària, per iniciar un procés doncs, de repressió del liberalisme progressista, val? D'aquest liberalisme progressista més radical, que és un procés que s'inicia aleshores, és a dir, això que dèiem, no, doncs, no s'entra en actitud precisament conciliadora, al final s'acaba doncs, requisant totes les armes de la ciutat, es dissol la milícia, val? Per tant, tot això és així, i tinguem present també que a finals de l'any, del 43, al desembre, hi ha un canvi en la Capitania General i torna un personatge, que era el baró de Mer, que havia ja protagonitzat un període molt repressiu, val, en Bullangues anteriors. Val? Llavors, clar, aquest personatge inicia doncs, tot un procés això de repressió de tots els que havien participat en aquesta revolta. Val? Es clausura també doncs, un diari progressista, que era el Constitucional. Val? Per tant, és tota una repressió que, d'altra banda, un ja pensa que, és a dir, que la idea ja hi era d'abans, no? És a dir, que la voluntat ja era aquesta, malgrat el conveni de capitulació. No? És a dir, posar fi a aquest progressisme radical de Barcelona.
Mm-hmm. I d'alguna manera acabar amb tot aquest cicle del 35 fins al 43 i com bé deies abans, el que significa aquest final de la Gemància, perquè és com la manera de començar una nova època política, que seria el final d'aquest moment del progressisme i l'inici de la dècada moderada. Com serà aquest pas? Què és el que ens trobarem a posteriori de la Gemància?
Sí, és a dir, és un procés, no, que té lloc a Barcelona, aquest procés repressiu com de descapitalitzar el progressisme, però que també doncs, es reproduirà a Madrid i es reproduirà a la resta de l'Estat. I la intenció, bàsicament, doncs, és això, és neutralitzar el progressisme. Els mateixos progressistes se'ls gira en contra perquè no governaran durant la tira de temps, val? Per tant, els mateixos progressistes que s'havien oposat a la Gemància. I, bàsicament, el que hi haurà doncs, és, d'una banda, deixa d'haver-hi regència, no? I puja al tron de manera ja definitiva, es declara la majoria d'edat d'Isabel II, i es produeix, de facto, una aliança, no? Entre l'Església, la monarquia i el liberalisme més moderat. Val? I això estarà present, no? Parlem, t'ho has dit, no? Doncs de la dècada moderada, serà aquest període del 44-54, val? En què costarà molt, no? Doncs que el progressisme d'una banda i després, no? Ja a posteriori el republicanisme, doncs bueno, tornin a en certa manera ocupar l'espai polític.
Mm. I ja per acabar i per lligar-ho també amb la pregunta que et fèiem a l'inici del programa, la Gemància no és una revolta espontània, sinó una insurrecció de naturalesa essencialment política. Després de tot el que ens has explicat, quins són els arguments que ho demostren?
A veure, clar, això ho diem perquè a vegades sembla, no, que com que la Gemància té aquest component, no, doncs de revolta social, a vegades doncs, s'ha volgut vincular a una idea, no, doncs de revolta obrera, no, que jo crec que no s'acaba d'adequar, no, a la realitat que tenim, val? És a dir, aquí el que estem parlant és d'un procés de radicalització de la revolució liberal, val? Llavors, la idea de la Junta Central, la idea d'organitzar diversament el poder, la idea de intentar fer participar d'alguna manera a les classes populars, no? O la idea de la revolució com a eina política, jo crec doncs, que van una mica en aquesta línia, no? Com la Gemància, com una de les grans revoltes dins del marc de la revolució liberal.
Molt bé, doncs no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies, Núria Miquel, per venir aquí avui a parlar-nos al Portes de Troia de la Gemància a Barcelona de l'any de la tardor de 1843. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, eh? Realment us ho correu molt interessant.
Moltes molt gràcies. Interessant. Albert Abril, moltes gràcies.
A tu, i deixa'm recordar que el dia 7 de febrer tenim el Totencat a Figueres i que si els oients es volen fer mecenes seran benvinguts.
Molt bé. L'Adrià Tirado, el control tècnic. Sí, senyor. I qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.